Ringus, passeu, passeu, a les tristors, em farem fum, que casa meva és casa vostra, si és que hi ha.
La voluntat i el coratge, car revolta. El pes de l'ètica i del compromís, car revolta. L'esperit transgressor, car revolta. L'aventura del pensament crític, car revolta. L'actitud democràtica i radical, car revolta. La convicció, car revolta. Amiga't, sigues car revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Al Deo de Santa Teresa es el espacio de Car Revolta que emitimos cada tres semanas. La noticia con la que abrimos esta edición es la decisión del Ayuntamiento de Valencia de cambiar el nombre de algunas calles de la capital en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica. ¿No es así, Rosa Oltra?
Exactamente, Enrique, així és. La setmana passada l'Ajuntament de València anunciava que van a canviar el nom de 51 carrers per a esborrar els noms de molts participants del règim franquista. És una bona notícia d'un punt de vista de la memòria històrica, però també si tenim en compte que en l'actualitat sols el 7% dels carrers de València porten nom de dona i d'aquests 51 carrers uns 23 portaran nom de dona, entre elles ginecòlogues, científiques, professores, mestres, escriptores, filòsofes, polítiques, pedagogues, dones, així doncs, una recuperació de la memòria necessària tant des del punt de vista històric com des del punt de vista de gènere. Continuant amb el que parlàvem del canvi de noms, avui en la secció Veïnat amb David Estal parlarem de la figura de Jus Ramírez, que donarà nom a un dels nous carrers que trobarem en la guia de València. A continuació, Toni Peruga entrevistarà a Sergi Turbà, professor de secundària i coautor del llibre il·lustrat Paco Cabanes, el genovès. Seguidament tindrem a Adelí Martínez amb la secció Músiques d'un país clandestí. I acabarem, com sempre, en la programació que trobareu a la casa en les pròximes setmanes. Passem ja a la secció Veïnat. Bona vesprada, David.
Bona vesprada, Rosa. Com bé has dit, avui anem a parlar d'un nom de carrer nou que tindrem a València a partir de l'agost, d'un personatge no tan conegut però molt important en l'esfera de l'arquitectura i l'urbanisme de la ciutat, com és Jus Ramírez. Entre Joan Fuster, Andreu Alfaro, Alejandra Soler i totes les dones que ja es mereixen un carrer, trobarem també el de Jus Ramírez al barri de Marxalenes, ben propet del grup Barcelona, on ara hi ha un rètol de l'economista Gai. Jus Ramírez, per a qui no el conegueu, fou un arquitecte urbanista de València que va faltar a l'any 94 i que fou un activista en molts temes de la ciutat, com per exemple el Saler, l'Horta i inclús en el Jardí del Túria, que avui gaudim tots. Jus Ramírez, entre les seues vessants activistes, fou un dels fundadors de la Federació d'Associacions de Veïns de l'Horta i dona nom al centre de recursos que tenim ací a la casa, a Car Revolta. Jus Ramírez fou company de feina amb Carles Dols, un arquitecte amb qui jo admire molt també i amb qui he tingut la sort de treballar i continuo treballant, i ells dos tenien un equip d'estudis urbanístics, es deia, que era l'assignatura que usaven per a alguns articles que escrivien en els mitjans de comunicació. Música. Doncs en la secció Veïnat, com sempre, l'objectiu és portar ací a la taula llibres o revistes o fanzines dels anys 80, i en aquest cas el que portem és una recopilació d'articles de l'equip d'estudis urbanístics que escrivien Xus Ramírez i Carles Dols, editat per l'Escola d'Arquitectura de València, editat el 1999 i que sobretot va coordinar Carles Dols en homenatge al seu company de feina i amic Xus Ramírez. Quan jo estava estudiant en l'Escola d'Arquitectura vaig tindre la sort de poder comprar aquest llibre, també per una qüestió generacional, veure textos escrits en els finals dels anys 70, a principis dels 80, quan la ciutat estava per fer, quan Just i Carles tenien entre 30 i 40 anys, un poc l'edat que jo tinc ara i que també estem en una situació de fer coses i de canviar la ciutat, pues és un punt de referència i encoratge a llegir aquests articles perquè estan encara d'actualitat. Entre els articles trobareu reivindicacions, crítiques, revisions sobre qüestions com l'Horta, el centre històric, el Jardí del Túria, els transports, la revisió del Pla General, que en el seu moment s'estava fent també, i són temes que, com sabeu, pues, avui també estan sobre la taula i que són molt importants per a l'evolució de la ciutat de València. En un dels articles, Just escriu que tots hauríem de tenir el dret d'equivocar-nos. Era una frase en defensa de la participació ciutadana, que aleshores encara estava molt per treballar. Avui, com sabeu, la participació està en quasi totes les converses, fins i tot en els bars, i és un tema molt important a l'hora de fer la ciutat, però encara ens queda molt per aprendre. Gràcies a personatges com Just Ramírez i també Carles Dols, arquitectes com nosaltres, de generacions venideres, tenim la sort de tindre un exemple per a treballar i per a compartir amb el veïnat.
A continuació, l'entrevista. Bona vesprada, Toni.
Bona vesprada, Rosa. Avui tenim amb nosaltres a Sergi Durbà, professor de secundària, professor de llengua catalana i escriptor, que ve a presentar-nos una de les seues últimes creacions, que és un llibre il·lustrat, que ha fet junta David Sarasol, director del Museu de Pilota del Genovés, que du com a títol Paco Cabanes, el Genovés, l'heroi esportiu dels valencians. Bona nit, Sergi.
Bona nit.
Sergi, contamos com va eixir la idea esta d'escriure-li un llibre al Genovés.
A mi la idea m'arriba de rebot. Quan em vaig a la pilota sempre m'arriben totes les coses de rebot i me donen faena que l'agafen molt de gust, perquè a mi m'encanta. I el cas és que me ho va proposar David Sarasol, que és el director del Museu de la Pilota, com has dit, del poble de Genovés, i jo vaig acceptar, i me va passar el guió i jo li vaig donar forma literària. I després ja li ho passarem a l'editorial, que és la que ho va proposar en un primer moment, i el resultat pues, és un llibre il·lustrat, que la gent ja li diu còmic, però el cas és que és la seva vida en imatges, des que era un xiquet i va començar a jugar al trinquet del seu poble fins a l'actualitat pràcticament que s'encarrega d'ensenyar als xiquets a que s'inicien en la pilota.
I quina és l'editorial?
L'editorial és d'ací d'Alcira, és una editorial menudeta que se diu Reclam Editorial, que també fa coses d'així de personatges. Ells duen una línia de personatges així cèlebres, valencians. Pense que havien fet també de Quique da Costa, que crec que és un cuiner, i l'han fet ara del Genovés, però això ho van contactar en la gent de la pilota.
D'on naix esta vocació teua o esta afició teua a la pilota?
De xicotet, perquè jo soc de Sagunt, poble on ja no sé jugar i on la pilota és pràcticament un esport marginal, però quan jo era menudet, mon pare treballava en Caixa Sagunt i eixa caixa va finançar per les obres del trinquet, el trinquet nou que van fer a mitjans dels anys 80, segons. I com mon pare treballava en Caixa Segunt, me donava entrades per anar a tots els divendres. I així és com jo anava, jo era el típic xiquet que tornava a les pilotes que s'encalaven a la galeria. I així, poquet a poquet, me vaig enganxar a la pilota, després va haver un temps que no anava, i després me vaig reenganxar una altra vegada i ara estic prou clavat perquè, a banda del llibre aquest que has esmentat del Genovés, doncs també col·laboro en un mitjà digital que es diu Pilota Veu, faig articles, també col·laboro en un programa de ràdio, Ràdio Godella, un programa que es diu Colp a Colp, on tinc una secció de llengua i dic paraules típiques de la pilota.
Tinc entès que tens un blog que també li dediques a algun xicotet espai a la pilota, no sé si...
Sí, de fet el blog és el mitjà pel qual me van conèixer a mi. Sabien que escrivia de pilota pel blog. És un blog que mantinc des de l'any 2008. Es diu Costumari d'Urbà, no és exclusiu de la pilota, és simplement de costums valencians així que estan en desús, o la marca del passat en el present, i la pilota tenia un espai prou important. De fet, el primer article que vaig escriure en el meu blog va ser sobre el Trinquer de Sagunt, que sempre m'he queixat que està tancat i oblidat. També faig ahí ressenyes de llibres i comento aspectes de l'actualitat. No és un tema polític ni res per l'estil, ni tira prou al que són les tradicions, els costums del País Valencià.
I l'objectiu del blog quin és, Sergi?
Donar a conèixer tot allò que formava part de la nostra identitat apenes fa una generació i que s'ha perdut perquè hem canviat el mode de vida i la societat ha evolucionat molt, però n'hi ha coses que ens connecten en aquest passat, que ens fan sentir-nos un poc com a part d'un poble, com una col·lectivitat, i això és el que pretenc jo en el blog.
I a banda del blog i del llibre il·lustrat, tens alguna creació més? Tens alguna cosa editat?
Precisament pel blog jo anava posant entrades, abans en posava més, ara per diferents circumstàncies pues no puc escriure tot el que voldria, però el cas és que abans escrivia molt, escrivia almenys un article per setmana i poquet a poquet un dia me vaig adonar que tenia més de 300 articles escrits i que la gent me seguia i m'anava dient que això estava molt bé i que tenia qualitat i que podia publicar-se. Se me va encendre una llumeneta i li ho vaig enviar a una editorial. Vaig refondre molts articles, vaig escriure en uns altres que no han eixit en format virtual, sinó que ja n'hi citen paper, i el cas és que li vaig dir a l'editorial 3 i 4 i als mesos me digueren que els interessava. I de fet això ha pres forma de llibre en paper i se diu Costumari de records. Me ho he fet jo tot, he fet els articles, les imatges, fins i tot la cita que hi ha al principi és un poema del meu germà, i això continua en marxa.
I el llibre de l'acollida ha sigut bona.
Sí, jo la veritat és que no em puc queixar. A més, és un cas molt particular perquè normalment se fa al revés. És a dir, del paper passa al format digital i en aquest cas ha sigut al revés. Comencí en el format digital i ha acabat en el format tradicional de paper, cosa que és que particular, el costumari.
Que me contaràs un poc la novel·la esta de Camins del Sur. Això és un poc l'origen de tot, de l'escriptura.
És una espècie de dietari iniciàtic que també se va convertir en llibre. I a mi em passen coses molt, molt curioses en literatura, i és que jo vaig escrivint pel simple fet d'escriure, perquè m'agrada, sense cap altra necessitat, simplement és perquè m'agrada i punt, i resulta que després, quan ho regisc o li ho dic a algú per a que me doni la seva opinió, però me diu, això pot tirar avant, és publicable. I en el cas del dietari, que se diu, com bé has dit, Camins al Sud, doncs va ser així. Jo eixia de classe, és una experiència això un poc traumàtica que vaig tindre en un institut del Baix Segura, on fer classe de valencià és poc més que una heroïcitat, i era la meva via d'eixida. Quan eixia de classe anava escrivint el que m'havia passat, i després al temps li vaig donar un format de literatura, vaig ampliar coses i se va publicar. I és un llibre que sí que ha tingut prou èxit, encara que ja no se reedita. M'agradaria tornar a editar-lo.
I com a professor de valencià, tu trobes que la situació a dia d'avui ha millorat respecte a aquelles experiències de fa uns anys com a professor?
Personalment estic molt a gust. Jo ara treballo en un institut prop de València. Me trobo bé, encara que n'hi ha moltes coses que se podrien millorar per a que la llengua tinguera un paper més digne. Ara pareix que s'hagin posat en el tema i pareix que estiga donant una importància al valencià, també a l'anglès i a l'altra llengua oficial, que és el castellà. Ara és que la situació lingüística en les zones castellanoparlants, com el Baix Segura, continua sent la mateixa, perquè la famosa exempció de valencià encara està i no l'han derogat, cosa que és el que pitjor me pareix de tot.
¿Y tú crees que la cambiarán?
Crec que no. No s'han atrevit en el decret de plurilingüisme i ja no crec que s'atrevisquen. Per tant, considero una oportunitat perduda. Realment estan vulnerant el dret a que uns alumnes estudien valencià. I a banda d'això és legal. Sé que no ho han fet per por a les pressions que puguin tindre després. El cas és que ara era l'oportunitat d'or per eliminar l'exempció.
Sergi, tornant al llibre il·lustrat, este de Paco Cabanes, El Genovès, aneu a fer algun tipus de presentació? Esteu fent presentacions? Quin tipus de publicitat o difusió li esteu fent?
al llibre?
En principi això depèn de la càtedra de pilota, que està, és de la Universitat de València i està a la Conselleria, també, me pense. Ells són els que estan movent el tema de les presentacions. En primer ja oferem una presentació ahí en la Universitat Vella, en la nau, on vingué el conseller, vingué el mateix Paco, i vingueren diferents personalitats de les esferes polítiques, i feren una presentació en societat, molt boniqueta, i després el que estem fent són presentacions pels pobles. És un llibre que a la gent li agrada, perquè la figura del genovès és molt gran, la gent el coneix, i això ens criden dels pobles i anem. Fa poc, de fet, estiguérem en bon repòs i mirant bé, i jo me vaig quedar al·lucinat perquè un poble de 2.000 habitants resulta que estava a la biblioteca de gom a gom. L'alcaldessa estava molt contenta, estava el genovès, anar allí el director de la càtedra, anarem els dos autors. Va ser un acte molt entranyable. I la setmana passada també estiguérem en el mateix poble del genovès i va ser un èxit total. Una cosa que me crida molt l'atenció, perquè xiquets, joves i gent major, tots.
Que podem dir que és una forma d'acostar la pilota a la joventut, també.
Sí, l'objectiu és que se distribuïsca per totes les escoles del País Valencià i, a banda, és que té unes activitats, unes propostes didàctiques per a treballar-les i un glossari específic de la pilota.
I per a concloure, Sergi, contamos quines coses tens en ment o quin és el teu futur.
El meu futur literari no ho sé. Jo sempre tinc alguna coseta que vaig escrivint, però me la guardo. Tampoc sóc molt de publicitat del que faig. Jo vaig fent i quan tinc alguna cosa així en forma, alguna cosa n'hi ha, ja aniré movent-me per a traure-ho.
Moltes gràcies, Sergi, per haver estat amb nosaltres compartint estos minuts de ràdio.
Gràcies a tu.
Hem tingut amb nosaltres a Sergi Durbà, professor de llengua catalana i escriptor, coautor del llibre Paco Cabanes, el genovès, l'heroi esportiu dels valencians.
Seguidament tindrem a Adelí Martínez amb la secció Músiques d'un país clandestí.
El relleu de la música tradicional està ben viu i a grups com el de Lluvi amb un caràcter mestís es sumen altres com la rondalla del 1er de maig de Castelló amb una visió més clàssica i que precisament aquest mes de maig han tret el seu primer disc, Primerenc. La rondalla dels seus inicis l'any 2013 i ha obtingut diversos premis com el primer premi de la 19a nit de ronda de Vila-real el 2016 i la Rosa d'Argent de la nit de la Rosa de Castelló de la Plana, 2014. El grup roman sobre tres pilars bàsics, el clàssic, el creatiu i el reivindicatiu. Aquests joves reivindiquen la música popular valenciana, recuperant temes clàssics i component repertori propi. Als 11 temes del treball podem trobar cançons de ronda, baneres, ranxeres o jotes, sobre una instrumentació de guitarres, bandurres, acordeó i contrabaix, antics però moderns. Els podeu trobar tocant davall d'un balcó al mes de maig, pujats a un escenari al carrer, liderant la festa a les portes d'una colla o vestits de gala per actuar en un auditori. El tema que vos porteu avui, dissabte, és una bona mostra de la part més lúdica i festiva del grup, i en ell jo en les bondats de la disbauxa després de la dura setmana de treball.
Ja s'acaba la jornada, molt farté de treballar. Arriba el cap de setmana, ves en hora de lliurar. 10 hores treballa al dia, de les quals en cobre 3. 2 li regale a l'amo i les altres pel govern. Després d'alçar-me a les 10 i novar-me bé les sabates, primer me'n vaig a esmorzar al bar de la meua placeta, rua, cervesa i cafè, i per rematar la copeta, vora migdia aniré a ver la veta. Estás que charada en el ramillo. Això sí que és un gran plaer. Comença el meu ritual, regat en un bon vinet. Tenim caragols en suquet, conill en all i tomata, un ron molt ben cremaet i pa rematar un covata. Després de dinar guitarra, alçar-me a deshora del llit i tornar a quatre
A continuació parlarem sobre la programació que podem trobar els pròxims dies a Can Revolta. A la sala d'exposicions i fins al 14 de juny continua l'exposició 100 quilòmetres d'art experimental. És una exposició col·lectiva amb més de 15 articles. Avui, a les 11, la budelleria, servei públic, conferències magistrals, xerrades, grup de debat, dissertacions temàtiques, amb Álvar Carpi, Domingo Chinchilla i Eva Domingo, entre altres. El 7 de juny, a les 7 i mitja, tindrà lloc l'homenatge a Eduard Pérez Lluch, expresident de l'Associació de Veïns de Campanar i lluitador per la conservació del barri i de l'Horta. El 9 de juny, a les 7 i mitja, tindrem un acte al voltant del Verkami del documental L'últim brigadista, que parla sobre la vida de Josep Almudéver, l'últim brigadista que queda viu dels que van participar en la Guerra Civil a favor del bàndol republicà. El 10 de juny, a les 7 i mitja, un homenatge al company i amic fotògraf Jordi Ferrer. El 15 de juny, a les 7 i mitja, tindrem un debat sobre l'ordre autonòmica de cases d'acollida per a dones maltractades. Per acabar, el 16 de juny, a les 8, inaugurem l'exposició de Psique, de Tamara Rama, acrílic i carbonet sobre paper, obres de gran format en les que destaca l'ús expressiu del color i els retrats psicològics que aprofundeixen en l'ànima dels personatges. Aquesta exposició la podreu veure a la sala d'exposicions fins al dia 12 de juliol. Ara Josep Martínez ens presentarà els tallers que podeu trobar al carrer Volta.
Enguany a carrer Volta oferim els següents tallers. En primer lloc, els dilluns a les 7 i mitja, impartit per Gil Meredith, nadiua dels Estats Units, un taller de conversa en anglès. El dimarts tenim un taller de flamenc sense tacó, de 8 i mitja a 10, impartit per Noé Serramilla. Els dimecres de matí tenim, per una banda, un taller de yoga, impartit per el col·lectiu Yoga Llama, adherit als valors universals de la red FAU. És el dimecres de matí, ja hem dit, de 9 de matí a les 11 menys quart. Així mateix també tenim de 10 a 1 un taller de cistelleria impartit per Marifé Navarro. El dimecres de vesprada tenim, per una banda, el taller de conversa en valencià del voluntariat lingüístic, que, com ja hem comentat abans, és a partir de les 7. I, per altra banda, hi ha un taller d'acordió diatònic impartit per Amadeu Vidal. Són classes particulars i s'oferís a partir de les 4 de la vesprada. El dimecres ja de nit tenim un taller de tango impartit per el mestre Luciano Blanco entre les 9 i les 11 de la nit. I, per acabar, El divendres hi ha un taller de valencià dels nivells elemental i mitjà impartit per Manuel Pérez. El taller és de 10 a 11 i mitja del matí. Per a més informació podeu passar-vos per així mateix per carrer Volta, pel carrer Santa Teresa número 10, o bé telefonar al 96392-2088. Repetim, 96392-2088. També sabeu que a la pàgina web carrevolta.org trobareu aquesta informació.
Ara ja ens despedim. Bona nit a totes. Gràcies per escoltar-nos una vegada més, que acabeu de passar un bon mes de maig i fins a juny.
La voluntat i el coratge, carrer Volta. El pes de l'ètica i del compromís, carrer Volta. L'esperit transgressor, carrer Volta. L'aventura del pensament crític, carrer Volta. L'actitud democràtica i radical, carrer Volta. La convicció, carrer Volta. Amiga't, sigues carrer Volta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Oh, benvinguts, passeu, passeu, a les tristors, en farem fum, que a casa meva és casa vostra, si és que hi ha.
Hola, Jaimito i Doña Urraca, en Carpanta i en Barba Azul, Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la mona Chita i Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Gay, Roberto Alcázar i Pedrín, l'home del sac i en Patufet. Senyor Charlot, senyor Belix.